Saga Egmont presenta La filla fosca, d'Elena Ferrante. Traduït per Anna Carreras. Narrat per Neus Cendra.
1. Vaig començar a trobar-me malament quan feia menys d'una hora que conduïa. Va reaparèixer la cremor al costat, però al començament vaig decidir no donar-hi importància. Només em vaig preocupar quan em vaig adonar que no tenia prou forces per agafar el volant. Al cap de pocs minuts, em va començar a pesar el cap. Els fars dels cotxes em semblaven cada vegada més pàl·lids i aviat fins i tot m'oblidava que estava conduint. En canvi, em va fer la impressió que estava al mar, en ple dia. La platja era buida, l'aigua encalmada, però en un pal a pocs metres de la riba onejava la bandera vermella. La meva mare, quan jo era petita, m'espantava molt. Deia, «Leda, no t'has de banyar mai si hi ha bandera vermella. Vol dir que el mar està nerviós i et pots ofegar». La por havia romàs en mi al llarg dels anys, i fins i tot ara, encara que l'aigua fos un full de paper transparent ben tens fins a l'horitzó, no gosava submergir-m'hi. M'angoixava. Em deia, «Va, banya't, es deuen haver oblidat de riar la bandera a l'asta». I mentrestant m'estava a la riba provant l'aigua cautament amb la punta del peu. A estones, la meva mare apareixia al capdamunt de les dunes i em cridava com si encara fos una nena. «Leda, què fas? Has vist la bandera vermella?» A l'hospital, quan vaig obrir els ulls, em vaig veure durant una fracció de segon incerta davant del mar pla. Potser per això, de seguida, em vaig convèncer que no s'havia tractat d'un somni, sinó d'una fantasia de terror que havia durat fins que em vaig despertar al passadís. Pels metges vaig saber que el meu cotxe havia xocat contra l'aviona sense conseqüències greus. L'única ferida seriosa la tenia al costat esquerre, una lesió inexplicable. Em van venir a veure els meus amics de Florència, també la Bianca i la Marta, i fins i tot en Jani. Els vaig dir que havia sortit de la carretera a causa de la son. Però sabia prou bé que la culpa no era de la son. A l'origen hi havia un gest meu mancat de sentit que, justament perquè era insensat, de seguida vaig decidir no comentar-lo a ningú. Les coses més difícils d'explicar són les que nosaltres mateixos no arribem a entendre. 2. Quan les meves filles es van traslladar a Toronto, on el seu pare vivia i treballava des de feia anys, vaig descobrir amb sorpresa i incomoditat que no sentia cap dolor, sinó que em sentia lleugera com si només llavors les hagués parit definitivament. Per primera vegada en quasi 25 anys, no sentia el neguit d'haver-me'n de cuidar. La casa va romandre en ordre com si no hi visqués ningú. Em vaig despreocupar de la compra o de la bugada. La dona que m'ajudava en les tasques domèstiques des de feia anys va trobar una feina més rendible i no vaig tenir la necessitat de substituir-la. L'única obligació que involucrava les nenes va ser trucar-les una vegada al dia per saber com estaven, què feien. Per telèfon s'expressaven com si ja s'haguessin independitzat. En realitat vivien amb el seu pare, però acostumades a tenir-nos separats fins i tot de paraula, em parlaven com si ell no existís. A les preguntes sobre el progrés de les seves vides, responien o bé de manera alegrement fugissera, o amb un mal humor ple de pauses fastiguejades, o fent servir tons artificials que adoptaven quan estaven en companyia dels amics. Elles també em trucaven sovint, en particular la Bianca, que tenia amb mi una relació més imperiosament exigent, però només per saber si les sabates blaves quedaven bé amb una faldilla de color carbassa, si podia buscar-li certs fulls amb apunts que s'havia deixat en un llibre i enviar-los-hi urgentment, si seguia disposada a deixar que descarregués les seves ràbies en mi, les infelicitats, malgrat els continents diferents i el cel enorme que ens separava. Les trucades quasi sempre eren apressades. De vegades semblaven falses com el cinema. Feia el que em demanaven. Reaccionava segons les seves expectatives. Però com que la distància m'imposava la impossibilitat física d'intervenir directament en les seves existències, el fet de satisfer desitjos o capritxos es va convertir en un conjunt de gestos enrarits o irresponsables. Cada sol·licitud em semblava lleu, tot el que els incumbia, un costum afectuós. Em vaig sentir miraculosament desvinculada d'elles, com si una obra difícil, portada finalment a terme, hagués deixat de ser una càrrega. Vaig començar a treballar sense el ritme frenètic dels seus horaris i de les seves necessitats. De nit corregia les tesis dels alumnes.
Sample complete. Ready to continue?